Bon dia, el coronavirus no fuig de les nostres vides.
Ràdio Olot, l'informatiu del migdia.
El que tenia era moltes nàusees, molt de mareig, sensació de borratxera, m'havia d'anar agafant a les parets.
És el cas de la Laura Bonet, una veïna de la Vall d'en Bas, que és un dels casos de Covid persistent a casa nostra. Tres anys després de l'inici de la pandèmia, hi ha moltes persones que encara en pateixen les conseqüències. Són les que tenen l'anomenat Covid persistent, persones que no saben mai quin mal tenen i que cada dia es troben malament. N'hi ha que ho arrosseguen des del principi, d'altres han estat diagnosticades des de fa només un any. Aquest dimecres hi posarem especial èmfasi en aquest informatiu. De seguida coneixem els detalls d'aquest i altres temes. Abans, però, avui és dimecres 29 de març de 2023 i el dia té més actualitat, que repassem en titulars amb l'Aniol Puigvert.
El dia en 4 minuts.
Diversos afectats i afectades de Covid persistent fan una crida a altres persones en la mateixa situació per crear una associació o grup de suport a la Garrotxa.
És el cas de la Rosa Maria i la Trini, membres d'un grup de WhatsApp integrat per afectats d'arreu de Catalunya.
Clar, ens imaginem doncs, que aquí a Olot hi ha moltíssima gent com nosaltres i que se'ls poguessin posar en contacte.
Més mesures per reduir la presència de nicotina ambiental al voltant de les escoles.
L'Agència de Salut Pública de Catalunya i el Sigma fan un estudi en 6 centres educatius d'Olot per detectar la presència de nicotina a l'aire. El cap del Servei de Salut Pública de Girona Nord és Martí Trepat.
El no haver-hi olor a tabac no vol dir que no hi hagi nicotina, vol dir que la nicotina persisteix.
Per altra banda, Primavera en Família tindrà la programació més ambiciosa des de l'any 2014.
Aquesta és la publicació que promou l'Ajuntament d'Olot per agrupar les propostes pel públic familiar en un sol fulletó. La regidora d'Empresa, Comerç i Turisme de l'Ajuntament d'Olot és Gemma Canalies.
Podeu oferir tot aquest conjunt d'activitats que atraiguin, que es complementin.
També en aquest informatiu parlarem de màgia, perquè a les Planes d'Hostoles acull la màgia per primera vegada, aquest cop a la primavera.
El Festival Planes Cadabra celebrarà des d'aquest divendres fins diumenge. És la tercera edició del certamen, liderat pel Magnani, i que com a gran novetat es faran aquestes dates, a diferència dels anys anteriors, que es feia a l'octubre.
Es truca i diuen, ei, o crear sinergies, no? Jo vinc del teu festival, tu vens del meu. Però ja comencen a trucar mags que no m'hagués esperat mai.
En esports parlarem de l'any d'expansió de l'hoquei Olot.
El club d'hoquei patins de la ciutat viu el seu millor any en nombre i nivell d'equips. Després de la permanència de l'equip masculí a l'hoquei Lliga Plata, els altres tres equips seniors opten a un ascens de categoria. El president del club és Jordi Gironès.
Esperem que sí, esperem que aquest relleu, una de les coses que aquests nanos tampoc... que també us hi han d'oferir és el fet de perquè el primer equip està jugant aquí, que és el sentiment de club.
També en la carpeta esportiva parlarem del sènior masculí del Club Voleibol Olot, que seguirà un any més a primera divisió masculina.
Tot i quedar-se a 2 punts del descens, els olotins han aconseguit una 8a posició amb 23 punts. El director esportiu del Club Voleibol Olot és Marc Busquets.
Som una plantilla una mica curta, en el sentit de que som pocs jugadors. A la nostra lliga, normalment, els equips que estan a dalt parteixen de plantilles de 14 jugadors.
I avui a la contraportada, Anna Mena, Víctor Manuel i Joan Dausà seran els caps de cartell de la tercera edició del Festival Vallviva.
Doncs sí, Roger, aquests seran alguns dels artistes que vindran al festival. L'organització ha ampliat la durada també del certamen, que passa de 3 a 4 dies. A més, la proposta gastronòmica també creix amb la presència de 3 restaurants amb estrelles Michelin. El president de la Fundació Vallviva és Odal Morera.
És una experiència. Vallviva és molt més que un festival. Vallviva és 360 graus.
Bassols Energia presenta l'energia al núvol.
Què? Ara també l'energia al núvol?
Escolta, és la solució per conèixer i gestionar millor l'energia produïda amb el teu sistema fotovoltaic. Podràs compensar econòmicament la teva factura fins a cost zero.
I puc guardar-la?
I tant, sense data de caducitat o traspassar-la a una segona residència. Posa't en contacte amb nosaltres i t'informarem sense cap compromís. Bassols Energia, l'energia verda de casa.
Moment d'obrir el focus, repassem l'actualitat més enllà dels volcans. I comencem parlant del nom propi de l'actualitat d'aquestes darreres hores. Clara Ponsatí, detinguda i posada en llibertat en menys de 24 hores.
Llarena a la cita al Suprem el 24 d'abril. L'exconsellera d'Ensenyament haurà de comparèixer davant del jutge que la processa per un delicte de desobediència.
Pere Aragonès diu que la detenció de Ponsatí vulnera drets i Helena defensa el paper dels Mossos.
Per la seva banda, el govern espanyol qualifica d'espectacle el retorn de l'exconsellera.
En successos, investiguen 3 agressions sexuals més al centre comercial màgic de Badalona.
L'Ajuntament reforça les mesures de seguretat a la zona i assegura que Mossos i Guàrdia Urbana faran patrullatge a l'interior i a l'exterior de l'establiment.
A la pàgina internacional, Utah prohibeix les xarxes socials als menors sense permís parental en una llei pionera.
L'estat nord-americà ha aprovat una controvertida llei per protegir els menors dels perills de les xarxes socials i els que tenen menys de 18 anys necessitaran el vistiplau dels progenitors per a TikTok, Instagram o Snapchat.
A França, desena mobilització contra la reforma de les pensions de Macron que rebutja una mediació.
Els sindicats mantenen el pols al govern francès per bé que aconsegueixen mobilitzar menys partidaris, mentre el president francès no vol ni sentir parlar de buscar un mediador.
I condemnat a presó a Rússia per un dibuix de la filla contra la guerra ucraïna.
L'home, que ja va ser separat de la nena quan la van tancar en un orfenat, ara ha fugit i està en cerca i captura.
Vols tornar a escoltar els nostres programes? Vols descarregar-te'ls i importar-te'ls per sentir-los a l'hora que vulguis? Entra a radiolot.cat i obre la ràdio a la carta. Els programes de la ràdio, a la teva disposició, ara i sempre. Radiolot.cat, el teu referent. El temps amb Dani Ramírez.
Amb el suport de l'Associació de Comerciants d'Olot.
Avui la notícia és que la temperatura comença a pujar, especialment dos o tres dies més, però dijous seria el dia àlgid. Avui ens podríem aproximar als 23-24 graus a molts sectors del prelitoral i de la Baixa Garrotxa. Ahir es va arribar a 20 graus a Mieres, 19 a Ripoll o 19 també en el cas d'Olot. Doncs bé, les mínimes quedaran semblants ahir, 6, 7, 8 graus de mínima, poques glaçades al Pirineu i aquest ambient primaveral. Amb un dia de sol, algun núvol aïllat, poca cosa més. El més destacable, doncs, aquesta temperatura que comença a disparar-se. Però serà demà dijous, aquest dijous, quan la temperatura pot arribar al seu màxim i aproximar-nos als 27-28 graus. Hi haurà una pujada sobtada de temperatura tant a les valls com també a muntanya, valors de 15 graus a 2.000 metres, bé, una temperatura del mes de juny. Tot això, insistim, més aviat amb sol i quatre núvols aïllats. Divendres també farà molta bonança, potser baixa un pèl la temperatura, i el cap de setmana sí que pot baixar més de 5 graus. El termòmetre torna a refrescar i, a més, amb xàfecs, algunes tempestes, la tarda de dissabte i potser també diumenge, però especialment la de dissabte, amb una cota de neu al voltant de 1.800 metres.
Toca el producte, emporta-te'l. Aquí saps el que compres. Deixa't assessorar per personal de confiança. El tracte, la proximitat, així és el comerç d'Olot. Les botigues donen vida a la ciutat. Compra a Olot. Diu molt de tu. Associació de Comerciants.
Entrem en matèria informativa d'aquest dimecres 29 de març de 2023 i ho fem parlant del Covid persistent, perquè 3 anys després de l'inici de la pandèmia hi ha moltes persones que encara en pateixen les conseqüències. Són les que tenen l'anomenat Covid persistent, persones que no saben quin mal tenen i que cada dia es troben malament. N'hi ha que ho arrosseguen des del principi, d'altres han estat diagnosticades des de fa només un any, com és el cas de la Laura Bonet, veïna de la Vall d'en Bas. Ens porta més detalls en Gerard Puigdemont.
La Laura va contagiar-se de coronavirus al febrer del 2022. El que aparentment semblava una grip va acabar convertint-se en un dolor muscular molest i una pèrdua de força als braços. Explica que notava que el cap no li funcionava bé. Vivia amb les extremitats adormides i fins i tot patia convulsions. Els primers 4 mesos assegura que van ser els més durs, perquè ni ella ni els metges entenien què li estava passant. Va perdre la gana i 10 quilos amb només 2 mesos i amb prou feines menjava un quart d'hamburguesa al dia. Ho explica ella mateixa.
El que tenia eren moltes nàusees, molt de mareig, sensació de borratxera, m'havia d'anar agafant a les parets. Jo, que sóc molt activa per pujar escales, bueno, semblava que fes una marató per pujar unes escales, problemes intestinals, pèrdues de memòria, temporals, o sigui, la memòria a curt termini. Me'n recordava de coses de fa 10 anys i no me'n recordava del que havia passat feia 3 hores.
Tanta incertesa impossibilitava a la Laura fer una vida normal i va haver de demanar la baixa a la feina. Durant molt temps va intentar trobar respostes a allò que li passava fins que va veure que no era l'única.
Ningú em sabia dir què em passava, ningú, Vull dir, em deia, ostres, tens una clínica que no encaixa, probablement és ansietat. Fins que una amiga de la família em va dir, guaita, si arrel del Covid i el detonant ha sigut el Covid, els de Can Ruti són els que fan, els que estan movent coses en aquest sentit, no? Llavors doncs, vaig buscar informació per internet i vaig trobar la pàgina web notoinventes.com, I al trobar aquesta pàgina web, doncs, t'expliquen doncs, tot el que és, t'explica el que és el síndrome del Covid persistent, i clar, va ser llegir allò i dir, ostres, m'està passant això. Arrel de conèixer doncs, aquesta pàgina web, vaig conèixer el col·lectiu de Covid persistent, en el qual doncs, de seguida em van acceptar i de seguida em van afegir doncs, en el seu grup, i en allà doncs, som tot de gent doncs, que ens està passant el mateix. Llavors, allà sí que trobes, doncs, trobes respostes.
La Laura explica que fins al moment cap medicació li ha funcionat, tot i que mica en mica es va trobant millor. Tot i així continua tenint brots, brots que comencen amb dolor i soroll a les orelles, mal de cap i molt de cansament. Aquesta garrotxina entén que els metges van fer i estan fent tot el possible per trobar una cura, tot i que lamenta que la gent que viu lluny de Barcelona no hagi tingut més suport en tots els sentits.
Som gent amb edat laboral, som gent que tenim ganes de treballar, hi ha gent que per desgràcia doncs, ens ha tocat viure-ho. I el bo és que hi ha gent que ens estem recuperant, és el bo. Llavors, com vull agafar amb això. I jo tinc l'esperança que es trobarà alguna cosa i que ens podran ajudar, que és el que volem, no? Trobar-te bé.
El Covid persistent ha fet canviar la manera de viure la Laura. Ara valora més la tranquil·litat i està amb la seva família.
En la mateixa línia, diversos afectats i afectades de Covid persistent fan una crida a altres persones en la mateixa situació per crear una associació o grup de suport a la Garrotxa. És el cas de la Rosa Maria Latrini, membres d'un grup de WhatsApp integrat per afectats arreu de Catalunya. Totes dues continuen convivint amb el coronavirus, però els agradaria fer més activitats conjuntes a prop de casa.
Arran de la pandèmia van néixer diverses associacions que pretenien posar en comú persones que pateixen Covid persistent. La Rosa Maria i la Trini són dues olotines que estan en un grup de WhatsApp de l'Associació d'Afectats de Covid persistent a nivell català, però a les dues els agradaria fer un grup similar a la Garrotxa per poder compartir més estona juntes i ajudar-se mútuament. Ho explica la Rosa Maria Sala.
Clar, ens imaginem doncs, que aquí a Olot hi ha moltíssima gent com nosaltres i que se'ls poguessin posar en contacte allò de dir si fem una associació o si arrel de l'associació que ja hi ha feta poguessin fer alguna cosa, seria genial.
La Rosa Maria té 66 anys i es va contagiar de coronavirus al març de 2020. Va estar a prop d'un mes a l'UCI i pràcticament no es podia moure ni recordava res del que li havia passat. A dia d'avui encara arrossega seqüeles, especialment cansament, tos i mal al pit i dificultat per moure's. En el cas de la Trini, actualment pot treballar, tot i que reconeix sentir-se molt cansada mitja setmana i continua tenint els pulmons delicats. Ella va estar donant positiu per Covid 8 setmanes i li va costar molt poder-se visitar i fer-se proves. Assegura que un dels pitjors problemes del Covid persistent és que la gent et comprengui, donat que aparentment no s'aprecia moltes vegades. Ho explica ella mateixa.
No tinc un mal com per poder demostrar com me trobo i a vegades tinc por com de dir, ostres, que no es pensin que et faig cuento. Psicològicament, doncs, bueno, t'afecta bastant, perquè, és clar, de lo que voldries fer, saps que si fas un sobreesforç llavors estàs 3 dies malament i penses que ets molt jove i no sé com acabarà això, perquè no hi ha cap informació de com acabarà, com està evolucionant.
Per aquests motius, la Rosa Maria Sala i la Trini Llames asseguren que fer un grup d'afectats més proper pot ajudar a fer tota mena d'activitats conjuntament, ja sigui rehabilitació, memòria o simplement parlar.
A TAIFE ja tenim la màxima qualificació AA+ de la certificació BRC de Seguretat Alimentària gràcies a la vostra confiança, que ens motiva per donar-vos el millor servei i els millors materials d'embalatge. Contribuïm a que el vostre producte arribi al seu destí amb la màxima qualitat en seguretat alimentària. DAIFE, creixent dia a dia, preparant-nos per al futur.
Seguim amb més temes i també en temes relacionats amb la salut, perquè hi haurà més mesures per reduir la presència de nicotina ambiental al voltant de les escoles. L'Agència de Salut Pública de Catalunya i el SIGMA fan un estudi en 6 centres educatius d'Olot per detectar la presència de nicotina a l'aire. L'estudi forma part del projecte Entorn sense fum, que busca sensibilitzar els alumnes i les famílies dels prejudicis que comporta el fet de fumar o estar al voltant de fumadors. Des de l'Agència de Salut Pública de Catalunya demanen canvis a la llei del tabac, informa Pere Bach.
Un estudi realitzat per tècnics de l'Agència de Salut Pública de Catalunya i del Consorci de Medi Ambient i Salut Pública de la Garrotxa detecta la presència de nicotina ambiental al voltant de 6 escoles d'Olot. L'estudi forma part del projecte Entorn sense fum. Els tècnics han observat els entorns dels centres per comptabilitzar el nombre de persones que fumaven, també el nombre de borilles llançades al terra i amb un aparell filtraven l'aire per analitzar la presència de nicotina en l'ambient. Segons la tècnica del SIGMA, Isabel Costa, en un dels centres s'hi van detectar més d'un centenar de borilles de les 400 recollides durant l'estudi. El cap del Servei de Salut Pública de Girona Nord, Martí Trepat, explica la importància de diferenciar l'olor de tabac amb la nicotina ambiental.
El no haver-hi olor a tabac no vol dir que no hi hagi nicotina, vol dir que la nicotina nicotina persisteix. Per tant, amb la pregunta que feies, segurament hi ha nicotina, però no tens aquella sensació d'olorar a tabac. Val? Per això és aquest fum ambiental de tabac que persisteix i que és el que doncs, els alumnes, la gent que està al voltant d'aquest espai doncs va inhalant i són tots els productes que són perjudicials per la salut.
L'estudi sobre els entorns sense fum s'ha fet per deixar de normalitzar el consum de tabac entre els més joves. De moment és recomanat no fumar a prop dels centres educatius, instal·lacions esportives o centres sanitaris. Des de l'Agència de Salut Pública i el SIGMA volen anar més enllà i demanen que la pràctica es prohibeixi definitivament.
La prevalència del consum de tabac està al voltant d'un 25%, o sigui, una de cada quatre persones es considera o és fumadora, i també tenim una desviació de gènere en el sentit que els homes són més fumadors que les dones. Val? I pel que fa a l'exposició al fum al tabac ambiental, a nivell d'Espanya hi ha estudis en què diuen que un 32% dels espais on hi ha infants i joves ja aquest es detecta el fum ambiental, val? Del tabac.
L'Ajuntament d'Olot es va adherir al projecte Entorns sense fum que impulsa l'Agència de Salut Pública de Catalunya l'any 2020. En tots els centres educatius de la ciutat s'hi han instal·lat senyalitzacions i s'hi han fet accions per sensibilitzar els alumnes i famílies. Els responsables de l'Agència de Salut Pública asseguren que mentre la llei no sigui més restrictiva, aquesta tasca de sensibilització és molt important per poder gaudir algun dia d'un ambient lliure de fum i de residus del tabac.
La informació és el que ens mou. Ràdio Olot. La referència en informació de proximitat. Totes les plataformes al teu abast. 98.1 FM, radiolot.cat, Facebook i Twitter, perquè rebis al moment el detall de tot el que passa al teu costat. Ràdio Olot. Focalitzem el nostre objectiu en el que t'interessa. Ràdio Olot. Ara i sempre amb la informació. Ara i sempre amb tu.
Primavera en família tindrà la programació més ambiciosa des de l'any 2014. Aquesta és la publicació que promou l'Ajuntament d'Olot per agrupar les propostes pel públic familiar en un sol fulletó. A l'edició d'aquest any s'hi pot trobar el Festival Sismògraf, la Fira de l'1 de maig o les activitats del Robolot, més de 150 activitats que es podran gaudir des de Setmana Santa fins a finals de juny.
Primavera en família creix respecte a anys anteriors. Les més de 150 activitats que ofereix el programa suposen un augment del 50% respecte a l'edició de l'any 2022. La regidora d'Empresa de Comerç i Turisme de l'Ajuntament d'Olot, Gemma Canalies, atribueix aquest augment a la fi de la pandèmia. Primavera en família va néixer el 2014 per desestacionalitzar el turisme i combinar tot aquest seguit d'activitats amb l'atractiu paisatgístic de la comarca en aquesta època de l'any.
Poder oferir tot aquest conjunt d'activitats que atraguin, que es complementin en aquesta època que tenim el privilegi de gaudir d'aquests bons paisatges, doncs, i la idea és això, doncs, d'atraure més visitants, sobretot mantenir també la gent, la ciutadania aquí, que es quedin, que gaudeixin de tot aquest conjunt d'activitats en família.
La programació s'ha repartit als alumnes d'infantil i primària de les escoles d'Olot i també es pot consultar a través del web descobreixolot.cat.
Abans, els esports, un toc de màgia, perquè a les Planes d'Hostoles acull la màgia per primera vegada la primavera. El Festival Planes Cadabra celebrarà des d'aquest divendres fins diumenge. És la tercera edició del certamen liderat pel Magnani i que, com a gran novetat, es farà en aquestes dates, a diferència dels anys anteriors que es feia l'octubre. La Gran Gala Internacional de dissabte serà l'acte estrella de 3 dies de màgia arreu del poble. Natàlia Moreno.
Queden pocs dies perquè la Garrotxa sigui més màgica de l'habitual. En concret, a les Planes d'Hostoles, amb la tercera edició del Festival de Màgia Planes Cadabra. Aquest any, i com a gran novetat, no se celebra la tardor com era habitual, sinó que es trasllada al primer cap de setmana d'abril. El motiu que expliquen des de l'organització és el bon temps, ja que durant els 3 dies hi ha més d'un espectacle de carrer arreu del municipi. Això a la primavera està més garantit que a la tardor. Paral·lelament, això ha ajudat a que la disponibilitat dels mags fos més gran, ja que a l'octubre actuen en esdeveniments com ara casaments. El Planes Cadabra comptarà amb alguns dels millors mags del món, fet que, com explica el director del festival, el Magnani, ja ha fet que alguns haguessin trucat per venir a actuar-hi.
Es truquen i diuen, ei, o crear sinergies, no? Jo vinc del teu festival, tu vens del meu. Però ja comencen a trucar mags que no m'hagués esperat mai. I ha corregut aquesta veu, les xarxes ens ajuden molt, la gent també, i l'èxit del festival, perquè cada vegada ve més gent.
El Festival Planes Cadabra, a banda de tenir com a acte central la Gran Gala Màgica Nacional i Internacional, divendres a la nit ja començarà amb dos espectacles per un públic adult a la Torre dels Tilers. Diumenge es tancarà el festival amb la Gala Solidària, amb la presència de mags joves i talents emergents. El regidor de Cultura de les Planes, Joan Soler, remarca que l'assistència pot ser tan gran com en els últims anys, i aquest en especial, gràcies al bon temps i al turisme de la zona.
Bé, l'aforament és el que hi ha en els espais tancats, però bé, tant de bo, que tinguem aquesta oportunitat de que vagi creixent en quant a gent i que vinguin, no?
Les entrades del Planes Cadavre ja estan a la venda a través del web de l'Ajuntament de les Planes i de Turisme Garrotxa.
Radiolot.cat, Facebook i Twitter. Les plataformes que complementen el que escoltes. Radiolot. Som present, som futur. Ara i sempre. L'esport a Radiolot.
Avui a la carpeta esportiva parlarem d'hoquei patins, perquè a dia d'avui l'hoquei Olot viu el seu any d'expansió. El club d'hoquei patins de la ciutat viu el seu millor any en nombre i nivell d'equips. Després de la permanència de l'equip masculí a l'hoquei Lliga Plata, els altres tres equips sèniors opten a un ascens de categoria. Actualment el club compta amb una vintena d'equips, amb la gran novetat del primer equip femení que s'ha recuperat 20 anys després. No és cap secret ni cap notícia que l'hoquei patins viu el seu millor moment a Olot i comarca, un esport desconegut per molts fa pocs anys i que ara s'ha convertit en una cita indispensable cada 15 dies per veure el primer equip masculí competint a l'hoquei Lliga Plata. Una imatge que en gran part està protagonitzada per jugadors, jugadores i familiars dels equips de la base. A dia d'avui l'hoquei Olot compta amb 20 equips, des dels més petits fins als primers equips masculí i femení. Un fet impensable fa anys, però que ara és una realitat que tot apunta que va a més. El sentiment de pertinença a uns colors és més viu que mai, com explica el seu president Jordi Gironès Pirú als micròfons del Tercer Temps a Ràdio Olot.
Esperem que sí, esperem que aquest relleu, una de les coses que aquests nanos tampoc que també us hi han d'oferir és el fet de perquè el primer equip està jugant aquí, que és el sentiment de club. Aquests nanos també poden tenir ofertes, aquests que ara són juvenils, lògicament aquests que en poden tenir més que del primer equip, en poden tenir més aquests que... Però esclar, què us hi hem d'oferir aquí? Doncs el sentiment de club, de pertinença, i això també ho han de valorar.
Un sentiment d'estima als colors que representa el capità de l'equip masculí de l'hoquei Olot, Aniol Mangas. A banda de ser jugador i un dels pilars fonamentals de l'equip, Mangas és un dels coordinadors del club que gestiona el funcionament dels equips de la base. Jordi Gironès mostra el seu agraïment cap a ell, descrivint-lo com una figura indispensable.
Mira, Aniol Mangas és una persona que fa que tots els que estem al seu voltant siguem millors, tant els jugadors com la junta, com els entrenadors. És una persona que té un vincle, té una connexió que ens fa millors a tots.
L'hoquei Olot tancarà una temporada assegurant-se que el primer equip competirà a la segona màxima categoria de l'hoquei patins estatal masculí. El club espera poder-ho acabar de rodonir amb algun ascens als altres tres equips sèniors que lluiten per pujar de categoria. De l'hoquei patins passem a parlar de voleibol, perquè el sènior masculí del club vòlei Olot seguirà un any més a primera divisió masculina. Tot i quedar-se dos punts del descens, els olotins han aconseguit una vuitena posició amb 23 punts. Un dels hàndicaps que han tingut durant la temporada és la poca regularitat amb la que podien entrenar a causa de la curta plantilla que hi ha.
El club vòlei Olot ha assolit l'objectiu de la permanència a dos partits del final. La temporada, que està curta però molt intensa, no ha acabat de ser del tot bona pels olotins. Des de l'any anterior, l'equip va voler fer un canvi per exigir-se més. Això suposava entrenar més dies i també a tenir unes aspiracions més altes respecte a les que hi ha hagut finalment. Una de les raons per les quals el club vòlei Olot no hagi pogut estar en una situació més còmoda a la classificació és per la poca regularitat que hi ha hagut en els entrenaments. Ho explica el director esportiu del club vòlei Olot, en Marc Busquets.
Som una plantilla una mica curta, en el sentit que som pocs jugadors. A la nostra lliga, normalment, els equips que estan a dalt parteixen de plantilles de 14 jugadors. Nosaltres estem sobre els 9, 10, 11, segons la setmana. Hem tingut un parell de baixes durant la temporada, lesions, gent jove que estudia fora i que durant la setmana no podem comptar amb ells pels entrenos. I això ens fa que el ritme competitiu que tenim no sigui el que desitjaríem.
Tot i que l'objectiu principal ja s'hagi assolit, el club vòlei Olot tenia pensat quedar en les posicions de dalt. Tot i acabar la temporada, uns 20 punts del quart classificat, Busquets afirma que el poc marge de jugadors ha estat un dels detonants de no haver quedat en posicions més elevades.
Nosaltres, com et dic, sabíem que plantejar-nos un objectiu d'estar entre els 2, 3, 4 primers de la Lliga era molt ambiciós, però pensàvem que era la manera d'apropar-nos al màxim, al nostre màxim nivell. Hem passat a entrenar 3 sessions per setmana, quan normalment en fèiem 2, i tot i així no ha estat suficient perquè no tenim prou fons d'armari i fem el que podem amb els que som.
Des de la Junta del Club Voleiolot es mostren satisfets de la temporada i tranquils perquè veuen que el relleu generacional cada vegada és més proper per poder seguir amb el llegat del vòlei a la comarca.
Ràdio Olot ja és multiplataforma. Ràdio Olot ja no té límits. Descobreix tots els nostres continguts a Spotify, iTunes, Google Podcast, Tuning, iVoox i MyTuner Radio. I no deixis de consultar la secció de podcast a radioolot.cat. Perquè el futur ja és present. Perquè els continguts de Ràdio Olot ja no tenen límits. Porta'ns sempre amb tu, quan vulguis, on vulguis i sempre que vulguis. Ràdio Olot és multiplataforma, sense límits.
I avui a la contraportada, música, elegància i gastronomia. El festival Vallviva escalfa motors.
Hem quedat i tornes a fer tard. El petó que em fas té gust a bar. I jo que m'esforço per ser la que controla.
El Vallviva d'aquest any comptarà, com escolteu de fons, amb Núria López, Anna Mena, Víctor Manel i Joan Dausà, entre d'altres artistes. L'organització ha ampliat la durada del certamen, que passa de 3 a 4 dies. A més, la proposta gastronòmica també creix amb la presència de 3 restaurants amb estrelles Michelin. La tercera edició del Vallviva es mantindrà les brides a la Vall d'en Bas i els beneficis aniran destinats als projectes de lluita contra el càncer que es desenvolupen a la Vall d'Hebron. Que sents fa massa temps.
Ara fa 3 anys, dues empreses de pes de la Garrotxa impulsaven el Festival Vallviva, que s'ha consolidat amb només dues edicions com un certamen de referència al territori. Enguany el festival durarà un dia més i es convertirà en cita musical imprescindible, però també en un punt de referència gastronòmica. En aquest sentit, hi haurà la participació de dos restaurants garrotxins amb estrelles Michelin com les Cols i Cal Enric, i enguany també hi participarà el cuiner Nando Jubany. La proposta artística arrencarà el 12 de juliol amb l'actuació de la Simfònica de Cobla i Corda de Catalunya, amb el seu espectacle Himnes del Cor, que compta amb la participació de Manu Guigibet, entre d'altres. El dijous 13 de juliol, el cantant asturià Víctor Manuel portarà al Vallviva el seu espectacle La vida en canciones, on repassarà els seus 75 anys dalt de l'escenari. Divendres, el cantautor català Joan Dausà compartirà escenari amb la banda dels 80 La Guàrdia i el saxofonista Pep Poblet. Dissabte, el cartell es dedicarà a un públic molt més jove amb les actuacions d'Anna Mena, Ramon Mirabet i la garrotxina Núria López. El president de la Fundació Vallviva és Eudald Morera.
És una experiència. Vallviva és molt més que un festival. Vallviva és 360 graus i comença doncs, amb una proposta gastronòmica important. Mantenim el food quilòmetre zero, productes d'alta qualitat reconeguda del territori. Perquè la gent a uns preus moderats doncs pugui degustar tota la gamma de productes diversa i diversificada que tenim a la comarca.
Si per alguna cosa es caracteritza el Vallviva és per la solidaritat. Des de la seva creació, l'organització va dedicar tots els beneficis a la lluita contra el càncer. Enguany es destinaran a l'Hospital de la Vall d'Hebron, centre pioner a Europa, en investigacions oncològiques. Novament, la Fundació Albert Bosch també rebrà part dels diners per la seva lluita contra el càncer infantil. Un dels membres del patronat de la Fundació Vallviva és Jan Bosch.
Tot fonamental. És un festival solidari, únic. O sigui, que pots dir que hi hagi molts festivals que són solidaris, però donen una part dels diners a una entitat o el que sigui. Aquí tots els guanys del festival van amb una finalitat solidària. I això crec que és, ja el fa únic a tots els festivals d'Espanya.
El Vallviva l'any passat va repartir 60.000 euros que van destinar a la Fundació Albert Bosch, al projecte Contra l'Ela de Juan Carlos Unzué, la Fundació Encolliga de Girona i l'entitat Ensuri Daima. Aquesta tercera edició serà del 12 al 15 de juliol a les Brides de la Vall d'en Bas i ja compta de moment amb una setantena de voluntaris. Les entrades es posaran a la venda properament.
Sento el fred quan em dones la mà. Dormo amb tu.
Doncs amb el ja no hi ets de Núria López, l'artista garrotxina, tanquem l'informatiu migdia d'aquest dimecres 29 de març de 2023. Els que sí, que sempre hi som, som nosaltres, els de Ràdio Olot, i per això podeu seguir connectats a garrotxadigital.cat i els butlletins informatius de la tarda i l'informatiu vespre. Gràcies per la seva confiança. Adéu-siau.
Veig que no m'entens, ja no...
tota la info actualitzada al moment. Xarxes socials, l'app de Ràdio Lot t'espera. Descarrega-te-la ara mateix. Disponible per sistemes iOS i Android. Serveis informatius de Ràdio Lot.